A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Clar, a veure, aquest toc de castells, el nostre convidat d'avui l'ha escoltat milers de vegades, m'atreveixo a dir. Va ser aixaneta de la colla castellera dels Minyons de Terrassa i durant molts, molts anys ha presentat diversos programes de castells de TV3 com Obrim Plaça o el Quarts de Nou. I ara, va fent que sí, així, amb el cap, ara acaba de publicar aquesta meravella de conte infantil que es diu El secret de la faixa, on l'acotxadora, que bonica que és aquesta paraula, acotxadora, sí. M'agrada molt. La Isona i la faixa d'en Sisko són els grans protagonistes. Biel Duran, com estàs?
Molt bé, i vos?
Molt bona tarda.
Moltes gràcies.
Jo estic molt bé.
Ara.
Ai,
si és que sempre ens pregunteu com estem els que ens entrevisteu, sí. I els que presenteu ningú us pregunta com esteu.
Bé, gràcies.
Sí, és veritat bé. O no? Que ningú, sí, ningú us ho pregunta.
Sí, és veritat, això. Sí. Ara que, bueno, sí, bueno, hi ha gent que sí, per això, però ara és veritat que m'has fet caure que poques vegades.
També és veritat que quan preguntem com estàs no volem gaire sentir la resposta.
No,
eh? No, que no.
Semblat, és igual.
Us et dic la veritat o ets normal?
Sí, vols saber-ho de debò?
Sí.
Ai, Déu. I que també et fa pensar, però no, pensa que un com estàs, bé,
sí.
I però després penses...
Bueno, fem el que podem,
sí,
tots.
I llavors ja et ve el cap, no? De,
sí, no,
realment
no, no,
com
no,
estàs.
No. És que si anéssim dient la veritat a tothom, també.
T'imagines?
Sí.
Què? Què doncs, hem de fer amb
ai, mira,
secret
el secret de la faixa.
És preciós.
Ara deies que t'agradava molt la paraula aixecadora, acotxadora.
Molt.
I he volgut que la protagonista no fos en Xaneta, que era l'obvi.
Clar.
No? Fas un llibre sobre castells, ha de ser en Xaneta. Tothom parla dels enxanetes i les enxanetes, perquè són els que estan a dalt de tot, fan l'aleta, són els protagonistes, no? Tenim hasta un satèl·lit que dona voltes, un minisatèl·lit, un macro, un nanosatèl·lit que es diu enxaneta, imagina't. I llavors, de cop i volta, volia que fos aixecadora,
maca.
Que està sota de l'enxaneta, i gairebé ningú sap que existeix aquesta figura de l'aixecadora.
Clar, en què consisteix? Explica'ns-ho bé.
Si ens fixem en les parts de dalt dels castells, tenen el que se'n diu el pom de dalt, que està format pels dosos, qualsevol estructura té dos persones que la tanquen a dalt, que s'agafen de braç, i llavors un aixecador que està sota de l'enxaneta, acotat. I llavors l'enxaneta el que ha de fer és traspassar per sobre l'aixecador. I se li diu així perquè antigament l'aixecador s'alçava, s'aixecava, i aixecava l'enxaneta sobre seu. Ara simplement és com per tancar l'estructura. L'aixecador és molt discret, és el més petit de la colla, en realitat. Normalment són els enxanetes els que tothom es pensa que són els petits.
I no.
L'enxaneta ha de tenir les cames una mica més llargues de lo normal entre la canalla per poder fer la traspassada i posar el peu a l'altra banda.
Cap allà.
Del, sí. En canvi, l'aixecador normalment són uns cigronets molt petitonets. Són aquests que dius, però és que no pot ser més petit. Sí. Doncs aquests són els aixecadores. I la Isona, que és la protagonista del secret de la faixa, és una aixecadora. Deixa'm que... Vaya xapa, us
no,
estic fotent.
No, però escolta, és molt interessant.
Aquest conte,
més?
Que a mi em fa molta il·lusió, em fa molta il·lusió
perquè
me l'han encarregat els castellers de Sants.
Bueno, deixa'm aquí saludar a la Sílvia Muñoz, la nostra companya, cap de continguts de la casa, que de fet crec que... No? Ara me deies
havíem
que...
Havíem coincidit a plaça, sí, fent les retransmissions, sí. La Sílvia també havia estat als castellers de Sants i també s'ha dedicat a fer periodisme casteller molt de temps. I, de fet, bueno, aquest conte, de fet, a mi me l'encarreguen els castellers de Sants.
Els Borinots.
Els Borinots, que els teniu aquí al davant, al costat de la funerària, del tanatori.
Imagina't.
Sí, que això és molt fort.
Això és nou,
Tenia un happy park.
Un happy park, i ara, goita, quin salt.
Com pot ser que un lloc faci aquests toms? Un happy park i ara és un tanatori.
Els has de dir als veïns també això.
Sí, deuen estar contents.
Et puc dir una cosa,
Biel?
Jo, clar, és de veure-ho per televisió, sobretot, de veure també les festes majors, els castells, però un dia, sortint d'aquí de l'emissora, sortim tard... Va, tampoc tan tard. Clar, estaven assajant els Borinots i em vaig quedar badant de veure com és un assaig.
És fort, eh?
Perquè, és que jo em vaig quedar perquè no ho havia viscut mai i era un silenci.
Sí. Clar, és que això és una de les coses que impressionen molt, això del silenci. Jo en el llibre parlo d'això, dels silencis de l'assaig, perquè... De fet...
Què passa amb aquest silenci?
És el silenci que et permet construir aquestes construccions. És a dir... A la plaça estem acostumats a veure els castells amb unes gralles que per alguns poden arribar a ser fins i tot impertinents perquè tenen un so molt agut i és un so polèmic.
Sí,
deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí.
Però formen part de la tradició del fet casteller i la gralla ha acompanyat els castells sempre. Sí. I fa festa. I serveixen per seguir el castell. La gent que està dins del castell sap en quin moment es troba el castell perquè sentint la música més o menys t'imagines en quin moment està l'enxaneta. Mm-hmm. Aleshores, és una guia indispensable. Ara bé, tu en un assaig has de treballar des del silenci sepulcral perquè has de sentir només la veu de la cap de colla o del cap de colla i dels integrants de tronc o de la pinya que es comuniquen entre ells amb molt de silenci per no traslladar nervis ni histèria a ningú. Però és un acte, a part de força, equilibri i valor i seny, hi ha molta comunicació i molta confiança dins d'un castell. I això s'ha de fer des del respecte i el silenci sepulcral. I fa molta impressió, això, els assajos, perquè veus que només se sent com els peus llisquen per sobre de la roba, una veu que va guiant el castell, i com tothom es mira amb una concentració tremenda.
Màxima!
Sí. I fa impressió. De fet, a mi m'impressiona molt més veure un castell a l'assaig que a la plaça.
Que a la plaça, oi?
Sí, perquè per als espais, perquè hi ha aquest silenci, perquè sents la gent respirar.
Aquesta concentració màxima, que potser és quan... És el que tu dius, que estem acostumats a veure-la a la plaça, sí, no? I amb tot l'ambient, diguéssim, sí, que l'acompanyen, però quan hi ha aquest silenci, a mi em va impactar moltíssim.
Sí, sí, és fort, és fort.
A veure, llavors dius que és per l'encàrrec dels Borinots.
Fan 30 anys.
I d'aquí...
I llavors el Toni Galmés, que és un il·lustrador espectacular...
Molt maques, les il·lustracions.
I que era dels Castellers de Sants, l'han pogut enredar, i ell s'ha deixat enredar perquè s'estima moltíssim a la colla, i ha dit, bueno, faré un forat d'on pugui, perquè el Toni està treballant molt per el mercat editorial francès, que es veu que això és un altre tema.
Ah, sí?
Sí, perquè es veu que els il·lustradors i il·lustradores d'aquí han d'anar tots a creuar el Pirineu, perquè si no es guanyen la vida.
Ja, això en parlarem.
Aquesta cosa que ens passa aquí de vegades, que hi ha tantes i tantes disciplines que si no creus els Pirineus et mors de gana, doncs es veu que el dibuix i la il·lustració és una d'aquestes. Jo no ho sabia, però es veu que si tu treballes a França, Alemanya, Anglaterra o Estats Units i ets un dibuixant bo, pots guanyar molt bé la vida. Si et quedes aquí, és un desastre.
És un desastre i has de marxar.
Exacte. I l'hem pogut enredar.
El Toni cap aquí.
I tenir algú que sap com és el món casteller i el dibuixa gairebé amb els ulls tancats, doncs és una sort tremenda.
Clar, com ha estat aquesta feina entre els dos?
Doncs hi ha hagut l'Alba de l'Editorial Mediterrània que s'ha encarregat de coordinar-ho, bàsicament, perquè el Toni i jo ni ens hem vist, però fixa't, jo vaig imaginar-me un dels protagonistes, que és el Cisco, que és un senyor que està baix de tot aguantant el pes, que és un senyor ja que s'està fent gran, que havia sigut pagès, perquè una amiga també ha volgut explicar com des de la pagesia a la revolució industrial una mica la història castellera més enllà dels Castellers de Sants, sinó del món casteller, no? És un fet molt relacionat al camp de Tarragona, sobretot, i jo volia que hi hagués constància d'això. I aquest protagonista també, el Cisco, és un senyor que ve del camp i que porta una faixa, i aquesta faixa ha passat de carregar i descarregar caixes de fruita i verdures a carregar caixes de les filatures de les fàbriques de Sants i a carregar i descarregar castells, no? I és una mica aquesta faixa que ens serveix una mica de fil conductor de la història dels castells. Doncs el Cisco, que és aquest senyor gran que està baix aguantant tot,
el pes,
és un senyor que quan jo me l'imaginava vaig flipar quan el Toni em va enviar el primer dibuix.
Perquè era així, tal qual.
No pot ser.
Era ell.
Era ell. Però jo pensé, com pot ser?
Com ho has fet?
Que escrivin quatre paràgrafs. I dius, bueno, doncs perquè hem fet castells els dos, ens imaginàvem el mateix engendro, diguéssim, no? La mateixa criatura.
El mateix Cisco.
I és molt fort, perquè el Toni va fer això, i vaig veure i em vaig emocionar molt. Dic, qui és el Cisco?
Que bé.
És fortíssim quan passa això, eh?
Sí, però, clar, i ara que tu parles de la faixa d'en Cisco, diria que és un dels béns més preuats del casteller, perquè en el conte dius, el secret de la faixa té un protagonisme vital i essencial. Clar, qui és la faixa per un casteller? Tu en guardes o no? Quantes en tens? O només en té una?
Un parell, en dec tenir casa, els meus pares també feien castells, en tinc de la família, per casa estan estripades i brutes, plenes de pols, però a mi m'agradava molt la faixa perquè serveix molt per explicar. Hi ha aquesta idea dels pergamins aquests antics, que s'hi escrivia la història manuscrita, qualsevol cosa. La faixa tenia una mica aquesta mena, per mi era aquest símbol de la història d'una colla, no? Un element que és un testimoni de relleu una faixa que passa de mà a mà, que passa per diferents ventres i esquenes, que ha ajudat a molts castellers a tallar. D'alguna manera, per mi, em servia per explicar la història de les persones que han passat per una colla, no? I aquest element, que ningú li fa cas, la faixa, tots la donem per fet que hi és.
Sí.
Tots els castellers s'enfaixen, tots ens enrotllem amb una faixa, però la faixa ens dona, ens protegeix les cervicals, les lumbars, ens ajuda que els altres pugin per sobre nostra, ens protegeix una mica en cas de caiguda, ens dona caloreta. És un element indispensable que ens dona un, és un, que ens ritualitza el fet de pujar als castells. Abans de pujar t'enrotlles amb la faixa i vol dir que t'estàs preparant mentalment per pujar al castell.
T'anava a preguntar
no?
això, no? Aquest moment en què us enrotlleu amb la faixa és més el valor que té, no?
Bueno, quan t'estàs enfaixant normalment ja comences a pensar
i
a visualitzar
amunt,
tot allò que passarà, no? Tu ja t'estàs enrotllant amb la faixa però tens el cap al castell. Sobretot quan tens un castell gran per descarregar, no? I és una part molt gran de la litúrgia castellera. I a mi m'agradava molt aquest element, no? Una faixa fosca, negra, oblidada, enmig d'un local d'assaig, que passa de mans en mans i que l'hereta una nena que vol, que és aixecadora i que té por.
Ai, va, és que, mira...
I ja està.
Deixa'm agafar, a què dius això, de la por. És que és tan maco com ho escrius. A veure si ho trobo ràpid. Que tens por, diu una mica, reconeix la Isona. És que és normal que tinguis una mica Isona, no?, de por. Ja, però jo vull pujar... Jo vull fer. Tu tenies por?
Sí, a vegades sí. És molt interessant la pràctica castellera perquè et confronta amb la por d'una manera molt adulta quan ets molt petit. I això és xulo. Pateixes, eh? Hi ha castells a vegades que dius, hòstia, és que potser no el vull fer aquest perquè no vull caure. O no vull decebre a la colla si em faig enrere. En el fons t'estan posant una responsabilitat molt gran sent molt petit. I la gent que no coneix aquest món des de dins, des de fora pot semblar inclús una mica cruel, no? De dir, hòstia, com pot ser
com,
que
com els fan pujar,
un nano
no, tan,
tan
petit.
Petit pugi i que tingui aquesta responsabilitat? Doncs la por és un tema que es treballa cada cop més dins les colles i que es treballa amb bastanta mà esquerra i d'alguna manera se li donen moltes eines als nanos perquè puguin verbalitzar aquesta por i puguin reconèixer-la i la puguin confrontar. Però hi ha una màxima que és que aquí ho explica el Cisco, li diu amb l'Isona, no? Diu, si tens por, no pugis.
No,
és tan senzill com això.
Sí.
I si puges, fes-ho perquè estàs convençuda i ho gaudeixes i t'ho passes bé. De nens i nenes que els encanta enfilar-se i emparrar-se, n'hi ha moltíssims i n'hi haurà sempre. I que tinguin por, malgrat els agradi enfilar-se, també n'hi haurà sempre. El que és interessant és que tan petits puguin adonar-se que la por és un sentiment que estarà a la seva vida i els acompanyarà.
I reconèixer-la.
I reconèixer-la i poder-la superar, no?
Però és que, clar, jo estava pensant i dic, és que això és la vida. Vull dir, no? És el fet de que tens por de fer coses...
Ens fa por quedar-nos a les fosques a l'habitació, ens fan por moltes coses i a vegades no les podem verbalitzar tant, no? Un nano potser li costarà explicar-te per què li fa por apagar el llum. Però explicar-te que li fa por fer un castell pel que sigui, home, doncs està bé que ho puguis dir i que tinguis un espai on explicar-ho.
A part del conte del secret de la faixa del Biel, hi trobem doncs, la il·lusió, l'amistat, també l'alegria, no? Que és una mica també el que tu deuries sentir. Són aquests...
Els castells tenen una cosa que el converteix en una activitat addictiva i són els esclats d'eufòria. No? És una mescla d'eufòria, adrenalina, incertesa...
Sí.
Passes de la por i de la incertesa a un esclat d'eufòria tremendo.
Rapidíssimament.
I d'una manera molt bèstia. I jo crec que hi ha poques coses a la vida que et permetin experimentar explosions d'eufòria tan bèsties com descarregar un 3 de 10. És una cosa tremenda.
Què se sent? Quin és aquest esclat? És això, no? És aquest...
És una cosa que, a més, crec que es diferencia d'altres activitats en el sentit que tu marques un gol i al final poses la medalleta a tu.
Jo, he estat
jo. Hi ha una part individual de l'èxit. Jo he marcat un gol i sóc així de xulo.
Sí.
I faig petons al públic perquè tothom m'aplaudeixi. Quan descarregues un castell amb la colla és diferent. És un esclat absolutament compartit i col·lectiu i el primer que vols és abraçar a tothom. A tots els que t'han ajudat, a tots els que tu has ajudat, a tots els que t'agafaven de braç. I això és bastant únic. sí que passa en el món de l'esport, en els esports col·lectius, sí. I evidentment que passa, no? Però en l'àmbit casteller és algo molt exagerat, no? Si sense el que està sota tu no t'aguantes, i si el que puja sobre teu no ho fa amb finura i amb respecte i amb cura, allò no va enlloc. Aleshores, la connexió que hi ha entre tothom qui fa un castell és tremendo. De debò que crec que no hi ha res. Jo ho dic amb el cor a la mà. No estic fent ara... No, se m'acuden molt poques molt coses poques. Que et facin això.
Un color, un sentiment.
Sí, això sí que ho té.
Què passa entre colles?
Bueno, ja és... Amb això hi ha molta enjúndia, no? Perquè, aviam, els castells comencen a Valls. Entre els rosats i els vermells, les joves i la vella,
sí.
Això és uns contra els altres. És a dir, jo la faig més alta que tu. No? Hi ha una part de desafiament i per tant, la rivalitat és inherent a la pràctica castellera. Negar això és no entendre de què van els castells. Aleshores, passa com, bueno, que el color de la camisa és la identitat, les colles treballen molt per identificar-se i per diferenciar-se les unes de les altres, no només amb els castells que trien portaplaça, sinó amb com els fan i la filosofia que hi ha darrere de cada colla, no? Les colles els agrada molt distingir-se amb elements molt propis i de vegades contraposar-se directament, no? Si l'altra colla a Valls era així una mica, si aquesta colla era la dels pagesos, doncs aquesta era la dels artesans, no? Si els carlins, és a dir, doncs això amb moltes colles que busquen i han buscat sempre una manera de distingir-se i de diferenciar-se.
Tu Minyons, a Terrassa.
Minyons, que és una colla, per exemple, que sempre s'ha distingit per tenir un discurs anticoncurs. No? No els agrada comptar els castells en punts.
Correcte.
No els agrada anar al concurs de castells. Ells creuen que no es pot objectivar tant amb una taula de puntuació i amb un rànquing, i que hi ha molts altres elements per valorar la dificultat d'un castell i que ells a les places no hi van a guanyar. Tot això és la filosofia dels Minyons de Terrassa, que és una colla bastant única en aquest sentit. Hi ha altres colles que poden acostar-se a la manera d'entendre els castells, però els Minyons amb això són molt, molt ferms.
I quina és la teva manera d'entendre els castells?
No, ja entenc que jo he mamat aquesta manera dels Minyons. Jo ara mateix, per exemple, si seguís sent membre dels Minyons en una assemblea, potser defensaria que per què no per anar què al no? concurs de castells.
Claro.
Però, bueno, això negaré haver-ho dit. No, els Minyons hi ha gent, que a la colla que et diria...
Per
què no anem a competir obertament, si en realitat també intentem fer els castells més grans de tots, no?
Perquè ara ja està, ja no... Ja no formes part de cap colla, o no?
No. Quan... A veure, els castells és una cosa, i és que et xuclen la vida, el temps, i que són molt, molt, molt exigents a nivell d'implicació i de compromís.
Sí.
És a dir, si entreu en una colla castellera, que ho sapigueu, que després no us sorprengui, que s'assaig els dimarts, els divendres, potser hi ha un tercer dia d'assaig a la setmana, en funció de les necessitats de la colla. Són 3 dies a la setmana, algunes hores, perquè són assajos llargs, amb silenci, es xerra entre castell i castell, i allà es fan moltes amistats, però és una dedicació, i després els caps de setmana hi ha actuacions. Llavors, això vol dir que per molta gent és incompatible amb moltes altres activitats. Quan fas castells, realment l'entrega és tremenda. És tremenda. I això des de fora a vegades no s'entén.
No ets conscient.
Esteu com una cabra. Perquè com pot ser que, a més, no cobreu res?
És que no cobreu res, clar.
I deixeu la pell.
Sí, però en realitat sí que cobreu. O sigui, a veure, cobreu. La recompensa de pujar un castell, de formar part, no?, és màxima, no?, pel que deies.
Bueno, clar, és això que dèiem, els moments dels escats d'eufòria són molt forts.
I és veritat això que t'arriba en un assaig dels Minyons de Terrassa? Això és curiós, el teu primer paper com a actor?
Sí. Sí, jo estava assajant allà descalç, ja hauria de fer d'aixecador, justament, i va aparèixer l'equip del Vigas Luna, que buscaven una enxaneta per a la propera pel·lícula del Vigas Luna, que era La Teta i la Lluna, i crec que vaig ser la primera persona que van veure, de les primeres persones que van veure. Després van estar uns quants mesos veient tots els nens i nenes que feien castells. Nens, buscaven nens, havia de ser un nen. I van veure centenars de persones, de nens, i al cap d'un temps em van trucar i em van dir que m'havien triat per fer la pel·lícula, sí.
I els teus pares, què? Sí, cap endavant.
Flipaven.
Que...
Jo també, eh? Jo dic, però què vol dir això, que ara faré una pel·lícula?
I amb el Vigas Luna.
Sí, als meus pares els agradava molt el Vigas Luna. Coneixien la seva filmografia, l'admiraven molt, i crec que per això em van deixar fer una pel·lícula especial per un nen,
sí.
No? Perquè ja és veritat que tenia un contingut eròtic important i que era una pel·lícula per adults.
Sí.
I bé, jo crec que va ajudar bastant que els meus pares fossin seguidors de del cinema del Vigas.
I escolta, i el pas, perquè tu ja has fet d'actor...
Sí, clar, de cop ja estàs fotut allà.
Ja estàs dins.
Jo em pensava que seria una experiència d'una vegada i ja està, i tornar cap a casa.
I què, et va enganxar?
I el Vigas em deia, escolta'm, no tinguis pressa. El Vigas sempre em deia, tu ara has fet aquesta pel·lícula, ho has fet molt bé, ets molt bo, ara estudia. Ves a casa, quan tinguis 17, 18, 19, 20 anys, si vols anar a l'Institut del Teatre, fes-ho, però no malgastis la teva infància, la teva adolescència fent això, que no cal. No li vaig fotre ni puto cas. Perquè em vaig passar tota la meva infància i adolescència fent cinema i televisió i tal. Durant dos anys li vaig fer cas.
Però quina edat tenies quan et va... Quan va passar això?
9 anys.
9 anys.
Sí, 8,
i durant 9. Dos anys sí que li vas fer cas?
Sí, van arribar algunes ofertes, perquè, clar, havies protagonitzat la pel·lícula Vigas Luna.
Ah.
I, evidentment, doncs, hi havia molta gent que t'oferia papers. I a casa vam fer-li cas al Vigas. No, aguantem. I al final va sortir la Nissaga de Poder a TV3 i jo vaig dir, aquí m'ho vaig proposar. Vaig dir, no, és que ho vull fer, m'ho vaig preparar molt, em vaig preparar molt la prova i em van agafar. I allà va ser, amb 11 anyets, 10 o 11 anys, el moment de dir, és que jo crec que m'agrada molt això, perquè coi no...
Viola, et vols escoltar a Nissaga, just aquest moment que estàs dient?
Hòstia.
Tira, Paula.
Si em tria a mi no el busquegis, eh?
Si em tria a mi, tu tampoc.
Haurem de continuar sent amics, passi el que passa.
Tornarem a ser una colla, tots tres.
Tots quatre.
Ja no me'n recordava de l'imbècil del Grau.
Ha canviat. No està amb el xaval.
Si tu ho dius...
Mira la Marga.
I ara qui parla?
Els dos, no? Hem quedat així.
Està bé, però si jo m'encallo, parles tu, eh?
Sí, com sempre.
Parla tu.
Que fort, quina veueta. És molt fort, sort que no ho he vist. I només ho he sentit.
Perquè... No, la imatge,
hòstia, et mors de vergonya. Tu no, si mires vídeos així de
petita... No, jo em fa vergonya escoltar-me ara.
Pues això, imagina't.
Imagina't. Però tu tens aquesta sensació que la teva infància és com una mica patrimoni de tots els catalans.
Bueno,
passa,
sí.
T'agrada? Ho canviaries?
No,
molesta,
no,
o no?
No ho canviaria. Em sento molt estimat, molt. No ho sé. Clar, jo porto més anys... fent, treballant d'això que no, treballant d'això, i d'alguna manera he crescut amb això, i això que et diuen sempre, que t'hem vist créixer, no? Que sembla que...
Quantes vegades tu deu haver dit
això? Cada lloc que em vaig, t'hem vist créixer. I és que sembla que siguis a la família, aquesta cosa. I bueno, doncs no passa res.
No passa res.
Estic encantat de la vida. Què he de fer? És que és la meva vida, no puc fer-hi res.
Que després vas fer de Ramonet, a la memòria dels Cargols, sí. Temps de silenci, sala de família, com si fos ahir, que ara ets el Quique. No sé, aquests moments també, aquestes sèries llargues, com si fos ahir, deuen donar, com a actor, jo sempre ho he pensat, com una estabilitat de dir, ei, tinc una feina estable.
Meravellós.
No?
Sí, però no només això, sinó que... És que, ojo amb això, les sèries diàries de TV3 són la pedra filosofal de la ficció en català. És a dir, és el punt nuclear, són la base que donen oportunitats a qui no les ha tingut mai en audiovisual, que permeten recuperar actors, actrius que potser feia temps que no treballaven, sí. I no estaven en primera línia, que permet portar gent de la televisió al teatre, que fa que l'ecosistema teatral i audiovisual s'interconnecti i, per tant, que tot estigui... O sigui, la feina que fa a dins de l'ecosistema teatral i audiovisual i de ficció del país és indispensable. Si algun dia no hi ha sèrie diària a TV3... perdem un planter i un... perdem la ficció en català. I jo crec que estem parlant d'algú que en el seu moment es va fer d'una manera estratègica i que espero que mai de la vida ningú se li passi mai pel cap.
De treure-ho.
De treure-ho.
Biel, espera't, és que m'ha vingut ara una flaire. T'ha arribat o no?
Fa molt bona olor.
Que sí?
Sí.
Jaume Borja.
Perfumat?
Que sí, Jaume.
Bona tarda. Pues, realment, he passat per un lloc on venen hamburgueses que fan molta olor, a comprar el dinar.
Doncs escolta, no se t'ha quedat.
I camino molt per Barcelona, vull dir que si encara queda colònia, Guai.
Després em passes quina era, és.
Sí, perquè fa molt bona olor. Sí. Mira, deixa'm de... perquè em sembla que l'has entrevistat més d'una vegada.
Home, Mercè, jo estic living avui. Tu saps el que és arribar a Radio Estel i veure la silueta de Biel Durant? No, és que l'estimo molt, de veritat.
És mutu, és mutu. El Jaume ens l'estimem tots, com si fos ahir.
Tots.
Sí, perquè ho fa amb un carinyo i amb un respecte. I s'hi deixa la pell i dedica hores. I de debò, eh? Sí, sí, és mutu, és mutu.
Gràcies. Ai, Jaume, és que m'emociona que em digui això.
Que t'estimem aquí també molt, ja ho saps.
Jo vatros també. Jo tothom en general, de veritat, però és que...
Tothom en general.
Tothom en general, és que és així el Jaume. L'has anat a veure, no al teatre, perquè dic avui, perquè avui és el dia per anar a veure el Biel, perquè estrenes.
Sí.
Ahir va estar Lluís Soler.
Avui, això, el Lluís Soler.
Què? Com s'ho va passar?
Ai, el Lluís Soler. És que no havia treballat mai amb ell, quina meravella. Doncs s'ho va passar molt bé. S'ho passa molt bé. I estem ara fent de party, que estrenem avui.
Estreneu avui, eh?
Que he acabat de dinar.
És l'hora, eh?
I crec que hi ha alguna cosa que se m'està repetint.
Vichy, que va bé.
El Vichy va bé?
Molt.
Val.
Ho has de fer... No, jo ho he descobert aquest estiu.
Val.
El Vichy, perfecte. Saps quan tens aquest punt que se't repeteix?
Pebrot. Et diria que
doncs,
és.
Doncs mira, el Vichy, perfecte. Guaita, allà la peixera...
Mira'l.
Te'n donem un ara.
Gràcies.
Perquè no fos que saps que aquesta nit arribis bé al Poliorama.
Gràcies.
The Party, que estrena.
Sí.
Gran estrena. Com ha estat això que deies que amb el Lluís no havies actuat encara?
No, i hòstia, quin descobriment. Sí. Un senyor que porta 50 anys treballant. No havíem coincidit mai i crec que hagués estat bé coincidir abans perquè és que és una meravella de company.
Dèiem a Montse Guaiar, Àngels Guanyalons...
Sí.
Marta Rivera, també.
Sí. La Caral Casasayas, el Jordi Díaz.
El Jordi Díaz, és que sí, clar, sí, segon sí. Fotimer. Sergi Belbel.
Bueno, clar, és que el Sergi Belbel...
Jo és que el Sergi Belbel, jo aleshores que he anat, sempre l'he vist després a fora i dic, oi, que ve cada dia el Sergi Belbel,
ah, sí?
O què?
No, potser vas a les estrenes.
No era pas una estrena. T'estic parlant d'una altra obra, però m'hi vaig fixar i em va agradar.
Sergi Belbel és un entregat de la seva feina.
Molt.
Fa molts anys que... ha treballat amb el millor, ha fet les obres més espectaculars i més recordades d'aquest país. Vull dir que és un savi de l'ofici i és normal que te'l trobis després de sortir de funció perquè hi dona la vida.
Clar, és que és el paper dels directors que pensem, bueno, estarà el dia de l'estrena i després ja...
No, de tant en tant ja ens ha dit que ens vindrà a veure, sí.
Per cert, el Lluís Soler va parlar molt bé del teu paper.
Ai, que guai.
Sí.
Que guai. Bueno, és un paper que és complicat perquè, i a més és diferent a tot el que he fet.
T'haig de dir que és dels que més em va agradar.
Ai, que guai, moltes gràcies.
Sí, amb la Harkel divendres.
Aquest divendres, veu?
El divendres. Divendres, no, perdona, diumenge.
Diumenge,
perdona.
Que guai, moltes gràcies.
Sí.
És un paper complicat. És una obra que ve d'una pel·lícula que es diu The Party.
Sí, Sally Potter.
La Sally Potter va fer la pel·lícula el 2017, una pel·lícula que va passar una mica inadvertida en el seu moment, que és una dramèdia, aquesta mena de cosa que vol fer riure però és molt amarga i molt negra. I que és un... ridiculitza una mica... No t'ho explicaré gaire, perquè ja va venir Lluís Soler i et va explicar tot. Però a mi m'ha tocat fer el cocainòman que entra allà amb bastanta violència a sobre.
Una mica passat, sí.
I una mica passat de voltes i va a tope. I fer això que sigui... bueno, és delicat i és un tipus de material que jo no havia tocat mai. I aleshores, per mi és un repte, acabo suadíssim perquè estar de drogues fins dalt una hora i mitja és esgotador. I quan acabo, doncs, necessito anar-me'n al llit a dormir.
Directament.
Sí, sí.
Fins al 3 de desembre hi sereu. Ara que deien que Déu-n'hi-do, que ho parlàvem amb el Lluís ahir, que per ser teatre, amb les agendes que hi ha...
Ja és hora, també, que fem obres que durin una mica, perquè també patim una mica el mal de Sant Vito amb això, Fem coses que duren un mes i mig en cartellera, un mes, et passes dos mesos assajant... això no permet ni que les obres puguin créixer, ni que els actors i les actrius es puguin guanyar la vida, ni tan sols que el públic les puguin a veure moltes vegades.
És que és clar.
Però no sé ben bé per què, no sé si és el sistema de subvencions que tenim, no sé si és el... no sé ben bé per què, però les obres ens hem acostumat a que durin molt poc temps en cartellera. Espero i desitjo, perquè és un clam generalitzat de la professió, no sóc jo ara que vinc aquí a enarbolar cap bandera, sinó que això és una cosa bastant compartida, que tard o d'hora pugui canviar i puguem fer obres que se sostinguin una mica a la cartellera.
Més llargues, sens dubte. Però si el voleu veure, el Biel Durant, Poliorama, The Party, avui és l'estrena fins al 3 de desembre. Projectes ja més així, ens pots avançar alguna cosa? A banda, no, llegiu-vos El secret de l'assaig.
Sí. Doncs mira, de moment, el Com si fos ahir, està Nuevo Aviso.
Bé, que és
encantat,
bé.
Sí, perfecte. Meravellós. Hi han coses que no es poden dir.
Sí.
Hi ha coses que no es poden dir, que estem a punt de tancar. Sí.
Sí.
Bueno, nosaltres també tenim amb el Iago Alonso i la Carmen Marfà, vam fer Ovelles i la Pell Fina, tenim una productora que es diu El Ramat, i que també, bueno...
Esteu allà treballant, fabricant, com nosaltres.
Sí, i hi ha notícies que tenen a veure també amb la Pell Fina, que espero que arribin aviat, que les podrem dir quan les puguem dir.
Va.
Però, bueno, sí, hi ha cosetes que són molt, molt il·lusionants i que tenim moltes ganes d'anunciar aviat.
Biel, ha estat un plaer.
Igualment.
Moltes gràcies.
Igualment. Gràcies.
Biel Duran, gràcies per acompanyar-nos avui al Fabricació Pròpia i molta sort amb aquest magnífic llibre, El secret de la faixa, de Biel Duran, amb les il·lustracions d'Antoni Galmés i, sobretot, amb The Party, també.
Merci.
Si us ho voleu passar bé, aneu al teatre. Gràcies, Biel.
Al Poliorama.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Això és fabrica... Això és fabrica... Fabricació... Això és fabricació pròpia... No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Jaume, 9 minuts que passen de 4:45. Mare meva, és que és una festa, aquest home. Ai, periodista i expert en televisió i premsa rosa, ja sabeu. Jaume Borja.
És que ara no sóc conscient del que acabo de dir.
No,
ja m'ho explicaràs o no?
No, t'ho explico ara, perquè és que tu, Harke, no hi has estat al cas, eh? Bona tarda.
No, bona tarda. Què ha passat?
Després, Dina, doncs que... hem escoltat de la Beta,
sí.
I que no, encara no sap dir-ne.
Mira-la,
Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Val. Llavors, la qüestió és que el Jaume no l'havia escoltat, aquest separador.
Sí.
I tu què et pensaves que era, això?
Una intel·ligència artificial, perquè com en català encara fallen una mica, dic, no sé si...
Però bé, però aquesta intel·ligència artificial, el que et volies...
Qui és la Bet?
La Bet Bardagí, doncs és la nostra magnífica veu,
la
que
veu.
Podríem dir que és una de les veus de Catalunya.
Home, és que té una veu molt... Té un timbre molt bonic.
Home,
clar, és una professional.
Home, és la veu, no? T'ha agradat o no? Va, un dia la convidarem, que vingui a la secció.
Sí, perquè a sobre, aquestes veus és com que són un ente que no existeixen, però són...
Sí, és real, és real.
Vore-la en persona.
Són materials.
Sí, sí, no com Biel Duran, que és material i immaterial.
A veure, però, escolta, ha parlat de tu, el Biel, estava encantat, Jaume.
Bueno, jo estic, de veritat, o sigui, és un home que també recomano que se'l seguisque a Twitter.
Ah, sí?
Perquè és super...
O sigui, és veritat, sí, home.
Té un cap que jo li copiaria, o sigui, no, li robaria directament, perquè té un cervell tan privilegiat, és tan ràpid...
I té un bon cabell, també.
Sí, té un pelazo.
Sí.
Però, o sigui, és superagut. Seguiu-lo a Twitter perquè... Sí, sí. O sigui, té un humor amarg que si tens un mal dia te l'alegra.
I llegiu aquest llibre, aquest conte infantil, perquè és superxulo que l'ha fet el Biel, El secret de la faixa, amb aquestes il·lustracions, mira, del Toni Galmés. Ja veuràs.
Que xulo. Clar, és que maco. Jo recordo molt l'època, o sigui, recordem l'època de les sèries a TV3 i tal, quan era petit, sí. Que l'han vist créixer, claro, que l'han vist des que era un tap.
És, que és, de la, és el que ens ha explicat el Biel, que diu que tot arreu on va li diuen jo t'he vist créixer.
Ah. Sí.
Ens el sentim una mica nostre.
I què t'ha dit? Que li agrada?
No, li agrada.
Ho porta bé?
Sí, ho porta superbé. Sí.
Però també recordo l'època en què presentava programes de castells a TV3, a la xarxa, o sigui que era com...
Qui ha presentat cançó? Perquè em sembla que la tenim de nou sonant per tot arreu, eh?
Mira, no puc més.
Jo,
de veritat.
Podem
dir-ho avui...
o no? Sí, sí, clar que ho podem dir.
Dis-ho tu, perquè jo ja
Shakira,
no puc.
Shakira, prou. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Se acumulan las facturas. A veure, una cosa. O sigui, prou, però també... diem-ho tot. L'actuació que va fer Shakira, que ho vam parlar, no, Harke? Sí. Els que va ser el MTV Awards, de 10 minuts.
Sí, sí. Que ho dèiem, també, que les cançons que amb les que va començar, que són les del seu inici, van ser espectaculars amb balls, i a mica en mica va acabar amb les cançons de que ha tret darrerament, doncs hi va perdre una mica de gas.
Ara potser prou aquest punt, no?, amb aquest doble sentit.
Rancúnia, aquesta rancúnia, que no se la treu de sobre, Jaume, què passa?
Clar, és que avui... quan ha publicat aquesta cançó a la matinada, perquè sí, o sigui, fa menys de 24 hores que està penjada, tothom ha dit el jefe, per fi, una cançó que no va sobre el tema Piqué, però sí que al final hi ha algunes frases que estan, anava a dir relacionades, no?, que són indirectes directes d'aquestes que fa ella, i jo, mentre venia aquí a Radio Estel, aprofitant el temps una mica, jo que sóc de lletres i no de números, per tant necessito calculadora sempre, dic que anem a fer el càlcul definitiu per a saber, perquè aquesta dona va estar uns anys que, probablement pels temes familiars, amb Piqué, la gestió de la relació familiar i tal, va estar un temps, va haver un lapso de tiempo que no publicava música,
sí.
I va ser a partir del 2022 que la cosa es va anar animant, llavors ha anat fent progressivament. Treia cançó nova cada semestre, després ho ha reduït a cada trimestre, i ara jo he fet la mitjana aritmètica definitiva i trau cançó nova cada 43 dies.
Ah, imagina't.
Escolta, i diguem-ho tot, perquè aquesta cançó sembla que va dirigida al seu sogre, ex-sogre.
Es diu El jefe, no?
Sí, sí, aquest.
El jefe. O sigui, és una cançó que a priori mos aniria bé tots, la podem utilitzar tots per a un mal dia, quan tenim ganes de... Bueno, quan no tenim ganes de pensar amb els nostres superiors, els nostres caps, perquè potser no ens tracten com ens haurien de tractar o no estan a l'alçada professional que ens mereixem. Però darrere de tot això hi ha frases com la que escoltàvem ara. Dicen que por ahí no hay mal que por 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. No,
lleig. Molt fort.
A banda, és com una cançó, si us hi fixeu amb totes les frases que no reproduiré... És una cançó molt literal. No sé si heu sentit algunes de les frases que a mi que em semblen esperpèntiques.
Tipo què, a veure. Bueno, no, aquesta que surt...
Home, aquesta que has dit, és que, de fet, ja la darrera que va treure en Bizarrap, ja era... vull dir, les frases ja eren directament a Clara Chia i a Gerard Piqué, no? Vull dir, deia els seus noms, no? No és que sigui metafòric.
No, o sigui, exacte, el que és les figures retòriques literàries les ha perdut pel camí aquesta dona. I, per exemple, us reproduiré una altra frase, que sí que aquesta la podem reproduir, dins d'aquesta cançó del jefe, que diu, Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización. S'està referint...
Qui és Lili Melgar?
Lili Melgar era una de les... cuidadores, de les babysitters,
sí,
de les cangurs que tenien a casa i que va delatar a Gerard Piqué i va avisar a Shakira de que li estava sent infidel. I llavors el futbolista català va decidir acomiadar-la, segons ella, sense pagar-li ni indemnització.
Ah, ostres!
I això està en aquesta cançó.
Anar traient aquí els traps bruts.
Sí, la Paula està al dia, està enganxada aquest serial, perquè m'ha dit, és la cuidadora.
A veure, Paula, però tu, a mi m'interessa saber si Paula... Perquè, clar, tot això és la versió de Shakira. Realment, aquí el que va passar...
Això no ho sabem ningú.
Tu t'ho creus, tot el que diu?
Tu creus o no? Diu que fa així amb les mans i volguem dir, no, jo no em crec res.
No, Paula, però t'has de mullar. Estàs més al sí o al no?
Va, mullat, Paula, diu que sí.
Uau. Clar, és que té este poder, Shakira.
Que pensava que digués la Paula.
No, la Paula té tots els poders, Shakira només n'hi té un. I mira, entra un moment en directe a YouTube, perquè és una cançó que reitero, fa...
Quantes visualitzacions té ara?
Aquí. Fa 14 hores que està penjada el videoclip, està fregant els 5 milions de visualitzacions. És que és molt heavy.
Sí, no, és que té aquest poder.
I espera, ja veuràs.
Sí, sí. Però escolta, més música, perquè Aitana sembla que també un altre cantant estigui prenent nota de Shakira amb això d'escriure lletres dedicades als seus ex. Ens remuntem una mica i recuperem... Què passa? Que no he dit bé ex, no?
Sí, Ejarte, no, i és que no, m'infància escoltar Aitana.
Va, mariposas. Oye,
no
vean
mariposas.
Aquí expliquen, perquè jo sí que em perdo. Mariposas.
Què? Mariposas. És un èxit que ja havia triat i havia presentat fa temps la Aitana. És una de les cançons que sona més a Ràdio Fórmula actualment. Te la posava una mica així per entrar en matèria sobre la Aitana, que també a Aitana se li han conegut diverses parelles des de que va entrar a Operación Triunfo l'any 2017, i ha plogut. Ella estava amb un noi quan va entrar a l'acadèmia, però recordem que va preferir canviar la relació per estar amb Cepeda. Després
de Cepeda, és veritat.
Recordeu?
Que també era de l'edició.
Clar, que tot allò va ser molt, molt sonat, perquè...
Cepeda tenia... Bueno, els dos tenien parella.
Tenien parella els dos, i, clar, a l'acadèmia, que allà no hi ha res trivial, tampoc els van fer cantar junts "No puedo vivir sin ti, no hay manera". Clar, allò va ser com supermític. I després de Cepeda va arribar Miguel Bernardo, que és el seu últim ex, i també, clar... Avui queda tot interconnectat gràcies a la vida, gràcies a Shakira, gràcies a Aitana, perquè és com que Aitana també s'ha marcat un Shakirazo amb aquesta nova cançó.
Como si con 19 besos van y besos vienen para que vuelva a cebar. Si está frío como nieve, no estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tatu, pero ahora no estás tú. La última...
Clar, Mercè. Això és Dos Extraños, que és una de les cançons que presenten el que serà el seu tercer àlbum, Alfa. Està a punt de treure aquest disc, està a punt d'iniciar gira. I, clar, després de deixar-ho tan de manera imminent, és molt recent, amb Miguel Bernardo, si escoltes aquesta lletra, tot fa pensar que diu "Te conocí con 19, besos van y besos vienen, ¿para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú". I la última frase sentenciadora, "Fue por idiota que yo me hice ese tatú". Li diu a Miguel, no?
Ostres, Paula, tu vigila amb els tatuatges.
Què vols dir, que em porta un d'aquest, que porta un tatuatge que ha dedicat al seu ex?
És que, a veure, els tatuatges són molt perillosos.
Molt, digui-li a Paula.
Ai, Paula, però que
te'l borra... El coll encara no l'ha fet...
Te l'has de borrar, o què? No?
No, diu que encara no s'ha esborrat. Tu sí que et vols esborrar algun, Ejark.
No te l'havia vist mai, este. Porta com lo yin-yang, portes, no?
Sí. Mira, però sí que és veritat que n'hi ha algun que...
Lo yin-yang, qui és?
Lo yin-yang. Què vols dir? El yin-yin. Després en parlarem, no?, de la yin-yin, Jaume.
Què ha passat amb cuentos chinos?
Em sembla que això s'enfonsa.
Bueno, és que, clar, és com hi ha una... subsecció de la secció dedicada a Ejark, que vull punxar-la una mica i dir...
Jaume, ahir m'ho vaig mirar, eh?
Ja, pues mira-te-ho bé, perquè cada setmana van restant dies.
No, i això programa és una prova d'amor, Jaume, definitiva, perquè va ser soporífer. Bé, després en parlem.
Va ser soporífer. Voleu que escoltem les paraules de la exsogra d'Aitana, la mare de Miguel Bernardo, que recordem que és Merche de Cuéntame cómo pasó, o sigui, Ana Duato.
Ah!
¿No has escuchado la canción de Aitana dedicada a Triunfo?
No he escuchado, la verdad.
Dice que es un Shakira.
Pues no lo sé, la verdad es que no la he escuchado.
Que le vaya bien, ¿no?
Muy bien, por supuesto.
Mucho cariño.
Lo mejor, por supuesto que sí.
Miguel está bien. También.
Miguel está estupendo.
Con Greta Fernández.
Muchas gracias.
No, és que em vols anar. Deixa'm que... Clar, la Paula, ara aquí ens has fet a contracor, eh?
Compte que ara està amb la Greta Fernández.
Sí.
Com?
Sí.
Fill de la Duato.
El fill de la Duato.
Mm. Jarque?
No, que ho ha dit...
Ho ha dit l'Anna.
Ah, exacte.
Clar.
Ja ho he escoltat.
Ara parlàvem amb el Jaume.
M'encanta perquè, des d'aquí, hem de treure pit. És molt difícil el que fan els periodistes del cor, que estan a peu de carrer, d'agència, tindre el valor de preguntar-li a Merche, bueno, a Ana Duato, perdó, per a mi és Merche, perquè, clar, és que més de 25 anys de sèrie, tindre el valor de dir, bueno, has escoltat la nova cançó d'Aitana, què n'opines, tal? És com...
Sí.
Bueno,
sí.
Ja no estan junts, ja és com...
Bueno, i encara simpàtica l'Anna
Duato. També és veritat que l'Anna Duato ja s'ho deuen esperar, no? Quan surten aquestes cançons ja van dir, vaja, ja els periodistes em vindran a preguntar... Sí.
Fer. Però, escolti, no, però, tens però un mal dia i...
Però tens molta raó, Mercè, el que dius, que l'actitud d'Anna Duato és impecable, perquè una altra persona que es pogut reaccionar bastant més malament.
Shakirazo, li he dit.
Sí, a sobre li pregunta això. Que se ha marcado un Shakirazo, no?, con tu hijo, Aitana, tal, i ja comença a riure. Vull dir que és com... Bueno, molt, molt fair play. Molt
però, Jaume, tu creus que això Shakira, de tornar al tema de Shakira, li beneficia la seva imatge? És a dir, està contínuament publicant cançons malparlant d'una història passada? Això, què és aquesta mena d'estratègia?
Clar, jo crec que la imatge general... O sigui, que no li beneficia la imatge general del gran públic, però sí que Shakira també és un artista tan internacional que té tants incondicionals, milions i milions, que estan allà al seu costat i que... Com és una massa tan considerable, sí. no li faltarà mai de res. Però sí que és veritat que jo llegia per Twitter i és com que molta gent diu, per favor,
ja prou. Ja s'està cansant.
Ja.
Ja està. Sí.
Ja n'hi ha prou.
Mira, queden 9 minuts per arribar al punt de les 5. Jo no sé quin tema vols que anem directament.
Clar, ara és que jo també és com si fos una ruleta, això, i ara us marejaré tots.
No,
però
cap on vols anar?
Volia fer un canvi de bolillos. No sé si aquí el nostre super...
Està treballant.
Mira, fem una cosa. Us explico el tema.
Val.
És que, a veure, ja està, no cal amagar-ho tant.
Què passa, Jaume?
De xarxes socials tenim una super sorpresa avui.
Ai, per favor.
Exclusiva no. Perquè
però
no.
Sorpresa.
Però a vegades més val una sorpresa que una exclusiva.
Bona, que és que... bona sorpresa, eh?
Boníssima.
A veure.
Però perquè la sorpresa, o sigui, ja us ho avanço, ella és la millor.
Bueno, escolta, i la millor, però dona'ns més pistes. A veure.
Doncs mira, no, us vaig a desvelar que parlarem d'una de les dones... És que avui la cosa que fora, fabricació pròpia. Estàvem parlant, tu has entrevistat, Mercè, a un gran com és Biel Duran, que forma part de l'imaginari col·lectiu del nostre país, i de Oca Oca i Tiro Porque Me Toca.
Ara cap on anem?
Jo vull saludar en directe, en el teu permís, que tu ets la...
No, per favor.
Ets la reina del cortijo. Bueno, aquí hi ha com un correinat. No, estic envoltat de reines.
Mira, reina n'hi ha
una. Diu el jefe, la Shakira, la jefa és la Jarque, eh?
La jefa, la jefa.
Digues, que, a veure, amb qui parlem?
Parlem amb una dona que jo crec que estem en disposició de dir-li. Escoltarem la seva veu i a veure si endivineu qui és. No ho tenia previst fer-ho així, però no. Tenim una trucada sorpresa en directe amb aquesta veu. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Home, per suposat, que és la Mari Pau Huguet.
Que ràpid!
Home, sí, és que és clar, és que és una de les... Mira, que et dèiem, és una de les grans veus de Catalunya, també. Hola, Mari Pau.
Hola, és una veu que em tenen com molt identificada.
Perdona, clar, és que és una de les cares més estimades de casa nostra, Mari Pau Huguet. Com estàs?
Bé, i vosaltres?
Oh, doncs mira, amb el Jaume, que aquí sempre ens ho passem bé. Quan ve el Jaume, Mari Pau, que us coneixeu? Sí, no? Diu que sí, el Jaume.
Sí. Bueno, escolta, la podem aplaudir, no?
Home, és clar.
Bravo.
És que ens hem quedat ben parats.
Sí, home.
És que, mira, o sigui, Mari Pau Huguet, sobre les presentacions, jo volia portar-la, li he trucat avui, Mari Pau, què et semblaria entrar i tal, perquè ha sigut superviral aquest cap de setmana a Twitter, perquè va participar a l'APM, a la secció La Televisió Escultura,
sí,
i cada vegada que Mari Pau torna a aparèixer a la tele, les xarxes, o sigui, és com foc, que li tires llenya, perquè allò era flama, 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 i Mari Pau Huguet ens explicava, si et sembla, Mari Pau, recuperem un trosset perquè ha fet unes declaracions superpotents a l'APM, com, per exemple, Paula, aquest el tall de Mari Pau, Envellir dones. Si et sembla, l'escoltem.
A veure.
Doncs escoltem Casament. Sí, perfecte. Va,
Casament.
Vinga.
Alguna vegada m'havien demanat d'anar un senyor al casament de la seva filla i em fa gràcia perquè dius tanta estima, no?, amb persones que no coneixes absolutament de res. Buf, és... Gràcies.
Però com vols dir això?
Com d'estrella convidada.
Això que ho expliqui, Mari Pau, explica això.
Sí, què vol dir això, aquesta proposició?
M'havien trucat, un senyor em va trucar perquè, bé, estava la seva filla, jo no el coneixia de res, no coneixia la família, i em va dir, mira, és que ens agradaria moltíssim com a sorpresa del casament,
sí,
tu vinguessis al casament, i jo deia, sí, però escolti, és que no ens coneixem, què he de fer? No sé, he de venir a presentar alguna cosa, perquè, clar, una cosa és això, que d'acord, però què he de fer? Diu, no, res, tu vens allà i després, al final, quan surt el pastís, també surts tu. Dic,
mare meva.
Que clar, que no, que no pot ser.
Que no pot ser, clar, home.
Que, perquè, a més, jo presentar-me allà sol, és que m'ho imaginava i deia... Però és que la gent dirà, què fa que està aquí, no?
O sigui, era una... Durant tots els anys que hem tingut Mari Pau Huguet a televisió, era com superhabitual que la gent del carrer al final formava tant part de casa teva, de la teva família, que la gent la convidava a bodes, a festes, a dinars de Nadal, a dinars bueno, de família.
Divertit, eh? Perquè, clar, jo a famílies els diré, ostres, vindrien, o sigui, és un agraïment immens, no? Vindria molt contenta, dic, però què faig? Com em parteixo? Faig el primer plat a casa meva, me'n vaig a fer el segon a casa d'ell, els postres, i com ho faig, no? I quan els explicava als meus pares, em deien, bueno, no sé, tu mateixa, dic, com ho vull deixar el dia de Nadal?
Que bo, però escolta, Maripau, mira, ara sí que tenim el... Jaume, tenim el tall, que deies tu.
Sí, perfecte.
L'escoltem, va, més coses contundents.
De cara a pantalla i de cara a televisió, per molt que tu estiguis, diguem, que igual d'engrescada, igual d'il·lusionada amb la feina, penses que professionalment continua sent vàlida, l'edat passa factura. Més en el cas de les dones que en els homes, sens dubte.
Ara, Maripau.
És això, no, Maripau? O sigui, és que és important, jo crec, reivindicar que al final, quan algú decidís per tu, o és igual, quan tu estàs en plenes facultats, per una qüestió d'edat, i sobretot que afecta a les dones i més a televisió, que algú considere que ja no ets apte, o apte, en aquest cas, estic reivindicant per en aquella faena. Maripau, tu vas dir aquest cap de setmana a la PM sense pèls a la llengua.
Sí, no, però és que ho estic dient, últimament m'ho estan preguntant.
T'ho estan preguntant, clar.
M'ho molt d'aquest tema, ho estic dient, i penso, vaja, jo penso que és així, que s'està...
Ai, espera, que l'estem perdent.
Anna?
Sí, espera, Maripau.
Programa... i té una edat, no?, per exemple. I hi ha altres casos, però...
Ai, espera, que l'estem
perdent una mica.
Maripau, que ens escoltes tu?
Sí?
Sí, que ens escoltes... Nosaltres t'escoltem amb problemes.
Ah, sí, ara també?
Ara, perfecte. Ara, perfecte.
Quedo aquí. Doncs penso que sí que és veritat que la qüestió del físic hi té molt a veure, i l'edat també, no?
Sí.
I tot plegat és un conjunt que dius... No tindria per què, no? Jo entenc que han de pujar gent jove, que és molt normal i és habitual. Jo també vaig començar que era molt joveneta, tenia 22 anys, eh? Però aleshores hi havia gent que era més gran que jo, i jo penso que tots podem conviure. Però, clar, jo entenc que, en fi, que les coses van passant i no, ja està, no? I no passa res. Però és d'allò que dius, ai, que et sap greu, no? Perquè dius, caram, sembla que encara estàs com amb moltes ganes de produir, de crear, de fer coses, no?
Clar.
I d'estar amb els espectadors i, bé, doncs mira, sembla que hi ha límit, doncs ja està.
Cada vegada que Maripau, això, reivindica o parla o la tornem a veure, a Twitter, per exemple, la gent explosiona, volem un programa per a Maripau. Ara mateix està col·laborant al Planta Baixa, però jo també us vull dir a l'audiència de Radio Estel...
No, sí. Ah, espera.
Que és una confusió. Ai. No estic col·laborant al Planta Baixa, de moment no m'han dit res, jo vaig anar un dia
Estar
amb una senyora maquíssima que tenia 104 anys.
La Pepita, no? Pepita, Maripau.
Que era una meravella, vaig.
Sí.
O sigui que de moment no és una col·laboració regular, però sí que vas estar com encetant la temporada del Planta Baixa aquell dia.
Perquè l'Agnès Marquès em va demanar que em quedés aquell dia a la tertúlia perquè s'acabava d'això de lligar i tot ho vinculàvem també amb el tema de l'entrevista d'aquella senyora, no? Mm. Però no, el que passa és que, clar, a vegades la premsa, que és una mica sensacionalista,
sí.
Va sortir que jo feia aquesta col·laboració i jo vaig pensar, caram, a mi ningú m'ha dit res. També és possible que te n'assabentis primer per la premsa que no...
A vegades
això
passa.
Això ja acostuma. Mira, Maripau, ens queda res, un minut, però i t'haurem de deixar, que és una llàstima. La convidem un dia, la Maripau, que vingui.
Convidem-la.
Ja,
només volia dir que més enllà de la tele hi ha vida, i Maripau està, per exemple, que l'hem interromput, està a una classe de la Coco Comín, perquè ella està fent d'actriu de musicals. Jo la vaig veure, per exemple, a l'espectacle final que van fer del curs passat, cantant a Cop de Rock, que és aquest musical, sí, Maripau, home. I ara esteu treballant per a la pròxima, no?
Sí, ja et puc dir que aquest any ens toca fer Queen.
Queen? Okay. Veure Maripau Huguet a un escenari català fent fantàstic. Musical de Queen és pura fantasia.
I... El We Will Rock You.
Oh, escolta, ja vine un dia al Fabricació.
És la nostra Queen, ella.
I ens ho expliques, Maripau, però... ostres, és que ja hem d'arribar al punt de les 5. Et veurem aviat, però amb un programa propi.
Oh, no m'ho has de preguntar a mi m'agradaria, no sé.
Va, vos fem una crida.
De dalt, què diuen, no?
Bueno, escolta, Maripau, és un plaer, de debò. Gran sorpresa. Moltíssimes gràcies i molta sort amb el musical.
Tot, gràcies.
Molts besitos, Maripau.
Mira, fem una cosa aquí al Fabricació. Donem pas a les notícies i després encara més Jaume Borja. Mai m'he trobat, ja no...